Bon dia, cansament a Sant Feliu de Pallerols per la ignorància d'Endesa per resoldre els problemes de llum.
Ràdio Olot, l'informatiu del migdia.
Tens la sensació que bé, que a ells els interessa més doncs, poder rebre les queixes d'un ajuntament i de 100 veïns, que els hi sembli que els hi surti més barat o rebre aquestes queixes, aguantar el xaparrón, per dir-ho d'alguna manera, durant uns dies, que no pas haver de fer una inversió.
L'alcalde Artur Colomer, com ara m'escoltàvem, ha assegurat en una entrevista en aquest mitjà que de vegades els sembla que passen d'ells pel fet de ser un poble petit amb pocs habitants. Diu que ja ha parlat amb l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, per tornar a demanar que almenys connectin la línia elèctrica dels dos municipis per Sant Iscle de Colltort. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem, com sempre, la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts, 28 de gener del 2025.
El dia en 4 minuts.
Diferents experts creuen que la sequera és la principal causa perquè a la font de les Tries no hi baixi aigua. Des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que ja treballen per solucionar aquesta problemàtica que ja dura més d'un any. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles fa millores al carrer Major. S'ha asfaltat la via i s'ha repintat la senyalització horitzontal. L'actuació ha tingut un cost d'uns 15.000 euros. Augmenta la conscienciació i es redueix la sinistralitat a les carreteres garrotxines. És una tendència que destaquen des del cos de Mossos d'Esquadra i celebren que aquesta tendència vagi a la baixa respecte ja fa més de 20 anys. La cinquena edició de la jornada de càtedra de renovació pedagògica tractarà el benestar docent i la cohesió dels claustres dins els centres educatius. La jornada es durà a terme a Can Trona el proper 15 de febrer. En esports, l'hoquei Olot femení acaba la primera volta com un dels millors equips de la primera catalana. Les olotines s'han adaptat molt bé a una categoria nova per elles. La gran destacada de l'equip olotí és Laia Castro, màxima golejadora del grup amb 39 gols. També parlarem de motor, en aquest cas del motor antic Garrotxa, que celebra el seu 23è aniversari amb més de 450 socis. El club compta ja cada vegada amb més aficionats joves, un fet que el seu president, Jaume Cos, celebra. I avui tancarem aquest informatiu parlant de l'any nou xinès, que comença aquesta mitjanit amb l'any de la serp de fusta com a protagonista. A Olot i la Garrotxa són centenars de persones que el celebraran a casa, acompanyats d'amics i també de la família.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. El Tribunal Suprem valida per unanimitat el nomenament del fiscal general el dia abans que declarin. Álvaro García Ortiz declararà dimecres com a imputat per una suposada revelació de secrets sobre la parella d'Ayuso. La licitació d'obra pública repunta un 3,7% durant el 2024 a Catalunya per l'impuls del món local. Els contractistes confien que els plans per construir habitatge públic provoquin una empenta a les dades d'edificació. Jaume Roure es presenta una querella contra dos policies espanyols per haver-lo implicat en el cas Bolov. Irídia denuncia la manca de neutralitat i imparcialitat dels cossos policials i torna a exigir un organisme independent. Cops de porra contra els manifestants durant el desallotjament de l'antiga Massana al Raval de Barcelona aquest dimarts al matí. El centre social ocupat estava buit durant la nit, però desenes de persones s'hi han apropat per protestar. A la pàgina internacional, el ministre d'Exterior supera a reunir-se al febrer amb la presidència polonesa del Consell de la Unió Europea pel català. San Pedro manté que el govern espanyol treballa en la qüestió sense pressa, però sense pausa. I supervivents d'Auschwitz alerten del retorn de l'ideologia de l'odi i demanen memòria. Els últims supervivents de l'horror nazi al camp de concentració polonès han demanat que no s'oblidi l'extermini i que mai més es repeteixi.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
I la propera nit matinada, i dimarts i dimecres, ja arriba l'ambient d'hivern. Temperatures molt més baixes, 10 graus més baixes que el cap de setmana, i al Pirineu podrien baixar gairebé 14 graus, una temperatura de ple hivern. Els propers dies pot anar una mica al Pirineu, poquet, de moment, amb una cota de neu ja baixant cap als 800 o 1.000 metres. I demà algun ruixat pot arribar també cap a l'Empordà, especialment a l'Empordà. Avui temporal marítim amb aquesta ventada tan forta.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 28 de gener de 2025, marxant cap a Sant Feliu de Pallerols, on hi ha una sensació de cansament per la ignorància d'Endesa per resoldre els problemes de llum. L'alcalde del municipi, Artur Colomer, ha assegurat en una entrevista en aquest mitjà que de vegades els sembla que passen d'ells pel fet de ser un poble petit amb pocs habitants. Diu que ja ha parlat amb l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, per tornar a demanar que almenys connecti la línia elèctrica dels dos municipis per Sant Iscle de Colltor. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
L'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, per reclamar Endesa que connecti els finals de línia elèctrica ubicats als dos municipis. Això permetria una possibilitat més de connexió en cas d'avaria. Intermitentment Sant Feliu i especialment els veïnats de Sant Iscle de Colltort i Sant Miquel de Pineda pateixen talls de llum i l'alcalde assegura que segueix queixant-se amb la companyia i reconeix que des del consistori estan preocupats.
Les inversions no s'estan fent, o sigui, en millora de manteniment sembla que s'hi està treballant, però encara s'ha de fer més i nosaltres des de l'Ajuntament hem de continuar apretant.
L'alcalde de Sant Feliu espera que aquest projecte de connectar els dos finals de línia, el del seu poble i el de Santa Pau, es recuperi aviat. Fa 3 anys que ja hi havia hagut intenció, però de cop va quedar frenat. Colomer considera que des de la companyia passen d'ells.
Tens la sensació que amb ells els interessa més doncs, poder rebre les queixes d'un ajuntament i de 100 veïns, que els hi sembli que els hi surti més barat o rebre aquestes queixes, aguantar el xaparrón, per dir-ho d'alguna manera, durant uns dies, que no pas haver de fer una inversió que els hi pot suposar molts diners, però realment estem parlant d'empreses que tenen uns beneficis multimilionaris, de milions d'euros, i fins i tot algunes vegades reben ajudes fins i tot estatals o suport governamental.
I recorda que ser veí d'un poble petit no hauria de ser sinònim de tenir un pitjor servei.
La gent paga un servei, vull dir, la gent paga un servei tant sigui del mateix nivell que sigui Sant Iscle, Sant Miquel o Sant Feliu de Pallerols com el centre de Barcelona. Vull dir que tots paguem la factura igual i tots hauríem de rebre el mateix servei.
A Sant Feliu també tenen problemes de cobertura, amb talls intermitents que afecten el dia a dia dels veïns i persones que tenen empreses o negocis, especialment els dies de pluja o ventosos. Igual que amb la llum, les grans companyies tampoc fan res, diu, per acabar del tot amb els talls de cobertura.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Diferents experts creuen que la sequera és la principal causa perquè a la font de les Tries no hi baixi aigua. Des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que ja treballen per solucionar el problema. Les persones consultades per l'equip de govern confirmen que la falta de pluges ha estat la principal causa de l'assecament d'aquesta font històrica, informa Aniol Puigvert.
Des de fa uns quants mesos que una de les fonts més emblemàtiques d'Olot, com és la de les Tries, és gairebé un espai on l'aigua és l'última protagonista. En un inici es creia que la causa perquè no baixés aigua era la presència del cranc americà, però al pas del temps, i segons els experts, confirma que ha estat la sequera. Per recuperar la normalitat, l'Ajuntament d'Olot treballa per trobar la solució definitiva i que la font torni a tenir el raig d'aigua habitual. El regidor de Serveis Urbans d'Olot, Aniol Sellabona, va confirmar aquest dijous en el ple del consistori que es confirma que la sequera ha estat el principal estrall de la situació.
Tothom amb qui hem consultat, els hidrogeògrafs que han estat treballant també en aquest emplaçament, la gent del Parc Natural, tots confirmen i tots creuen que la causa és aquests anys de sequera i per tant doncs, confirma que aquesta seria la causa d'aquest assecament.
Sellabona també va remarcar que s'han fet diferents reunions les últimes setmanes per traçar quines actuacions es faran a la font. Una d'elles és comprovar l'estat de l'espart subterrània de la zona. Detalla que s'està intentant fer un encàrrec per tirar-ho endavant.
S'està intentant poder fer un encàrrec per poder desenterrar certa part de la font i poder veure, perquè es creu que també hi ha un dipòsit entre el punt de captació i la font on hi ha un dipòsit, es vol poder analitzar bé aquest dipòsit d'aigua, es vol mirar les canalitzacions i, per tant, aquesta és una de les feines. Per altra banda, també doncs el que s'està definint és unes feines de sondeig que es voldran també encarregar.
Properament es faran actuacions a la Font de les Tries que encadenen més d'un any sense que es vegi el tradicional rajolí d'aigua. Històricament, es tracta d'un punt de captació d'aigua per a veïns i veïnes de la zona.
A les Planes d'Hostoles, l'Ajuntament fa millores al carrer Major. S'ha asfaltat la via i s'ha repintat la senyalització horitzontal. L'actuació ha tingut un cost d'uns 15.000 euros que ha pagat el mateix consistori.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles continua amb la millora del centre del poble. Una de les darreres actuacions dutes a terme ha estat la millora del carrer Major, una de les principals vies d'accés al nucli. S'ha asfaltat el carrer i s'ha repintat i renovat la senyalització horitzontal. En parla Marc Puig, alcalde de les Planes.
També presentava un estat bastant deteriorat i vam fer-li un rentat de cara que la veritat que s'ha notat i ara queda molt més bé i es nota realment que és una entrada.
L'actuació ha tingut un cost del voltant de 15.000 euros que ha pagat el mateix Ajuntament. Des del consistori s'han estat fent altres obres de manteniment durant els darrers mesos, com per exemple la millora de la corba que porta el camí de Majoan.
A la carretera augmenta la conscienciació i es redueix la sinistralitat arreu de la Garrotxa. És una tendència que destaquen des del cos de Mossos d'Esquadra. Celebren que aquesta tendència hagi canviat respecte quan la comarca va comptar amb els primers agents de trànsit ara fa més de 20 anys. Natàlia Moreno.
Què hi ha feina per fer en matèria de trànsit? És una evidència, ja que les dades de sinistralitat demostren que encara hi ha víctimes mortals, ferits greus, positiu en alcohol o drogues i distraccions. Tot i així, respecte a fa més de 20 anys, quan els Mossos d'Esquadra van arribar a la Garrotxa, la tendència ha millorat i cada vegada hi ha més conscienciació a les carreteres. És una de les conclusions que extreuen des de la unitat de trànsit a la comarca, liderada per Albert Domenche. Explica en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió que s'ha de felicitar la població garrotxina pel bon comportament a les carreteres.
Sempre hi ha molta feina que fer. En el món del trànsit sempre hi ha molta feina que fer. Mai podrem estar contents. Però jo crec que els ciutadans de la Garrotxa es mereixen un aplaudiment, perquè hem rebaixat moltíssim les quotes de quan vam venir nosaltres a treballar aquí fa 26 anys.
El cap de la unitat de trànsit dels Mossos a la Garrotxa i el Ripollès remarca que el 80% dels conductors compleixen amb les normatives. Tot i així, els controls segueixen presents per preservar la seguretat arreu de les carreteres de la comarca.
Som molt conscients en quant a infraccions i en quant a veure i en quant agafen el vehicle, el 80% de gent es comporten excel·lentment. Hem reduït molt la sinistralitat de fa molts anys, hem reduït els morts, hem reduït els ferits greus, hem reduït les alcoholèmies.
Des dels Mossos d'Esquadra confien que la tendència de conscienciació no es freni i que el comportament dels conductors a les carreteres sigui el millor possible per reduir encara més les xifres d'accidentalitat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Moment de repassar temes d'arreu de la demarcació de Girona.
El dia en 4 minuts.
Les comarques gironines han guanyat 17.300 llocs de treball el 2024 i tanquen l'any amb una taxa d'atur del 7,72%. Segons recull l'enquesta de població activa, el sector on més s'han enfilat l'ocupació és el dels serveis. En concret, el terciari ha sumat 14.900 empleats al llarg de l'any. Per contra, però, la indústria tanca el 2024 a la baixa. Ara bé, les dades de l'estudi també recullen com la inflació i les incerteses econòmiques han passat factura durant el quart trimestre. Queda el rècord d'ocupació assolit del setembre amb 393.200 treballadors. Al tombant de l'any s'ha passat als 387.200. Pel que fa als aturats, a finals de desembre, arreu de la demarcació hi ha 32.400 desocupats que busquen feina. El Departament de Salut preveu construir un nou centre d'atenció primària a Santa Coloma de Farners que serà 4 vegades més gran que l'equipament actual. Actualment ja s'està redactant el projecte i s'ha presentat una primera proposta als professionals i a l'equip del govern municipal. La idea és que es licitin les obres a partir del 2026. L'edifici tindrà una superfície de 4.786 metres quadrats repartits en dues plantes. A més, aquest edifici concentrarà els diferents serveis sanitaris que hi ha arreu de la capital de la Selva. L'Ajuntament de Salt, per la seva banda, ha denunciat a Consum 11 comerços per no retolar en català i incomplir la llei de política lingüística. La derivació dels casos s'ha fet després que des de l'àrea de comerç al consistori es fessin diverses visites informatives durant el 2024. En una primera visita s'informava de l'incompliment normatiu i se'ls demanava que adaptessin la rotulació de l'establiment a la legislació vigent. En aquest sentit, se'ls comunicava que havien de tenir en compte que la llei de l'article 32.3 estableix que la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per usuaris o consumidors d'establiments oberts al públic han de ser redactats almenys en català. I l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha aprovat per unanimitat al ple d'aquest dilluns la cessió d'una parcel·la a la Generalitat per construir la nova escola. L'actual centre es troba en barracons i alguns dels mòduls tenen més de 20 anys. L'alcalde Marc Sayols remarca que sempre els han argumentat que tècnicament la construcció del nou centre estava a dalt de la llista d'escoles prioritàries. En aquest sentit, diu que no entendria encara que han cedit la parcel·la en perfectes condicions i lliure de qualsevol càrrega es capgirés l'ordre de la llista.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Abans dels esports, la 5a edició de la jornada de càtedra de renovació pedagògica tractarà el benestar docent i la cohesió de claustres dins els centres educatius. La jornada es durà a terme a Can Trona el proper 15 de febrer i comptarà amb més d'una desena de ponències i tallers.
La càtedra de renovació pedagògica que organitza la Universitat de Girona i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ja estan consolidades a la comarca. Tenen l'objectiu de crear una estructura compartida en la millora i la transformació educativa al servei de tota la comunitat i la idea és compartir les diferents problemàtiques i treballar junts per a poder trobar possibles solucions. Cada any es tracta una temàtica diferent i en aquesta 5a edició es treballarà el benestar docent i la cohesió dels claustres dins les escoles i els instituts. El director de la càtedra de renovació pedagògica de la Universitat de Girona i Can Trona, Jordi Feu, explica la importància del benestar entre el professorat.
Bé, i estem bé amb els companys, quan entrem a les aules, aquest estar bé es transmet, els alumnes el capten, veuen el que se'n diu un bon rotllo general.
S'encomana.
No? S'encomana i les coses fa que siguin més fluides. No? Admetent que la anormalitat no és que hi hagi problema, la normalitat no és que en una escola o un institut hi hagi problemes, això és normal, sinó com aquests problemes els hi donem la volta, els capgirem i mirem de resoldre'ls sobretot.
La jornada comptarà amb més d'una desena d'activitats. Hi haurà una ponència inicial a càrrec del filòsof Josep Maria Esquirol que parlarà sobre les cures en els temps actuals. Hi haurà tallers de benestar docent amb Angie Rota i una exploració sensorial amb Laia Sadurní, entre moltes altres coses. També hi haurà una ponència que tractarà sobre el procés d'incorporació dels docents al centre educatiu a través de 3 generacions diferents que anirà a càrrec de les professores i família, entre elles la Tura Costa, la Joana Cots i l'Anna Juárez.
En totes les professions, no? Els que hem estat en diferents llocs de treball i compares l'experiència d'un lloc que t'han dit aquí tens la taula i aquí tens la teva feina, o que hi ha hagut una persona que t'ha acompanyat, que t'ha guiat, que tu has pogut contrastar els dubtes que has tingut, no? O els maldecaps que et sorgeixen, els problemes, és molt diferent de quan tu has de fer sol. No? I en l'àmbit educatiu, que quan aterra un professor o un mestre en una escola o en un institut, aterra en un context que ja hi ha una cultura creada, és molt important que conegui aquest codi, aquestes maneres de fer, aquest tarannà en definitiva, no? I si te l'expliquen, molt millor.
La jornada tindrà lloc a Can Trona, a la Vall d'en Bas, el pròxim dissabte 15 de febrer. Està destinada a tots els docents de Catalunya i per a poder-se inscriure s'ha de fer a través de la web de la càtedra i es pot fer fins al 8 de febrer. La jornada començarà a les 9 del matí.
L'esport a Ràdio Olot.
obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts parlant de l'hoquei Olot femení, que ha acabat la primera volta com un dels millors equips de la primera catalana. Les olotines s'han adaptat molt bé a una categoria nova per elles. Laia Castro, exjugadora de la màxima categoria fa unes temporades, ja porta 39 gols i és la màxima golejadora del grup. L'equip enceta la segona volta aquest dissabte contra el líder, al Palau, Guillem Guardiola.
9 victòries i 30 punts sumats. Aquests són els números que el primer equip femení de l'hoquei Olot ha signat durant la primera volta a primera catalana. La nova categoria no ha espantat a les jugadores d'Adrià Piera, que des del primer moment s'han mostrat molt sòlides. La tònica ofensiva, això sí, no ha canviat. Entre Laia Castro i Sofi González porten més gols que la majoria de tots els equips. Precisament l'experiència de les més veteranes de l'equip és una de les claus, així com el compromís. Ho justifica el tècnic del bloc garrotxí, Adrià Piera.
Bé, molt bé. Al final la gent està molt compromesa, s'ocorre perquè intenta venir cada setmana, els caps de setmana són complicats, però també intenten venir. Clar, tenim tres jugadores d'Andorra que fan el sacrifici de venir cada setmana als partits, o sigui que la gent està molt implicada.
La bona dinàmica de l'equip femení de l'hoquei Olot és un clar exemple a seguir per les més joves de la casa. Piera celebra que cada vegada més nenes vulguin jugar a hoquei patins a la ciutat.
Creiem això, no? que l'esport femení ara està creixent molt en tots els àmbits dels esports, i aquí ens faltava un sènior femení perquè encara s'apuntessin moltes més nenes. Però després per sota tenim un equip Fem 15, que l'any que ve ja salta Fem 16, Fem 17, que ja podran començar a venir amb els sèniors. I d'això al final es tractava de que el relleu generalitzat no sigui tan alt.
L'hoquei Olot repetirà com a local aquest dissabte en un dels millors partits de l'any. Les jugadores rebran l'actual líder de la primera catalana, un Vilafranca que ja va golejar les olotines a casa seva per 4-0. Serà a un quart de set del vespre a la Josep Jou.
D'hoquei patins passem a parlar de motor, en aquest cas del motor Antic Garrotxa, que celebra el 23è aniversari amb més de 450 socis. El club compta cada vegada amb més aficionats joves, un fet que el seu president, Jaume Cos, celebra. Admet que el relleu generacional és un dels punts que més preocupa l'entitat.
23 anys i plens de salut. El motor Antic Garrotxa ha bufat aquest cap de setmana 23 espelmes, però no només això, sinó que ho ha fet en un dels millors moments de la seva trajectòria. L'afició per als vehicles clàssics i antics és cada vegada més gran i, sobretot, cada vegada més present entre els joves. Precisament és una característica que ha destacat el president de l'entitat, Jaume Cos.
Evidentment, i cada cop, curiosament, tenim més jovent, que era una de les coses que ens va preocupant amb aquest tema, que sempre som més crescuts els que estem participant, però de mica en mica va vinguent més jovent i s'hi va aficionant, i és el que hem de fer, intentar conservar el patrimoni del nostre país i del motor, i que cada cop aquells vehicles que s'anaven a llançar doncs no s'hi vagin a llançar i que els guardem.
Tot sovint en molts caps de setmana d'activitats i fires de la Garrotxa hi trobem exposats desenes de vehicles clàssics. En la majoria d'ocasions és gràcies a la tasca del motor Antic Garrotxa. La seva secretària, Maria Àngels Noguer, destaca les pròximes trobades que tenen apuntades al calendari.
La pròxima trobada serà el mes de febrer amb les bicicletes. I llavors ja saltem el mes de març, no tenim cap trobada, i llavors ja saltem el mes d'abril, que els ciclomotors, i bueno, són les dues més properes. A part d'això, doncs, fem col·laboracions amb altres ajuntaments que ens demanen a veure si podem col·laborar-hi.
Un total de 140 simpatitzants dels vehicles clàssics i una setantena de cotxes s'han reunit aquest diumenge al matí a la plaça Clarà d'Olot per celebrar l'aniversari del motor Antic Garrotxa.
I avui a la contraportada, aquesta mitjanit comença el nou any xinès. Precisament l'any xinès celebra aquest any l'any de la serp de fusta. Estan escoltant la sintonia que commemora aquest any de la serp de fusta. A Olot i la Garrotxa són centenars les persones que el celebraran a casa acompanyats d'amics i família. Nosaltres hem parlat amb una xinesa que resideix a Olot, la Fan Yue, perquè ens expliqui exactament en què consisteix la celebració de la festa més gran que es fa a la Xina.
Aquest 29 de gener comença un nou any del calendari lunar xinès. 2025 serà l'any de la serp, un animal que transmet saviesa, misteri i intuïció. I l'element que l'acompanyarà és la fusta, que denota creativitat, adaptabilitat i creixement. Segons la forma de comptar els anys xinesa, 2025 serà l'any 4723 i s'allargarà fins al 16 de febrer del 2026. La festa comença aquesta nit amb un sopar per donar la benvinguda al primer dia del nou any. En parla Fan Huekong, una xinesa resident a Olot.
Pero normal es la última noche y la primera día es siempre con la familia de los padres. Y luego puede ser la segunda día o tercera día con la familia de madres.
Són centenars les persones vingudes de la Xina que viuen a la ciutat d'Olot i a la resta de la comarca. La Fan Yue és una d'elles i assegura que no és el mateix celebrar l'any nou des de la distància. D'entrada, perquè aquí han de seguir treballant i en molts casos no hi és present tota la família. Tot i això, s'ho munten de manera que es puguin ajuntar al màxim d'amics i familiars.
Comemos mediodía y luego cerramos el fin de semana. Cada familia puede ser como los amigos, reunimos para decir año feliz, año nuevo y todos. Cuando sí fin de semana, más fácil, pero no fin de semana, normal como nosotros es como la semana que viene, fin de semana, celebramos toda la familia, comemos fuera, casi todos los chinos hacemos las fiestas, preparar la comida especial o tradicional.
I és que la benvinguda al nou any és la gran festa a la Xina.
Es muy distinto, porque no hay medio ambiente como en China, todos son rojos, todos son luz rojos, aquí un poco diferente.
Molts dels xinesos que viuen a la Garrotxa aniran dissabte a Barcelona a celebrar l'entrada del nou any. Allà hi ha programats tallers i tot d'activitats que els farà viure aquesta festa encara més acompanyats.
Amb cultura xinesa tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 28 de gener de 2025. Com sempre, tots els detalls dels continguts informatius a garrotxadigital.cat. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.